Senyor Oriol Junqueras, president d'Esquerra, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Paït l'acord?
Paït, sí, i paint-lo, perquè és evident que és un acord complex en la mesura de que ens posa davant d'un escenari que és més llarg del que voldríem, òbviament, però que també és un escenari que ens permet posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya en unes eleccions vinculants. Per tant, és evident que és molt rellevant tot el que estem intentant fer i jo, el que jo estic segur que aconseguirem fer, perquè jo estic segur que la majoria dels ciutadans de Catalunya ho volen.
Com es pot passar d'una reunió, diguem-ho, amb una certa tensió, com la que va passar, per exemple, el 27 de desembre, amb una reunió on en 4 hores... es passa amb una encaixada de mans. Això com es fa?
Doncs suposo que és normal que davant de la complexitat del repte que tenim, doncs hi ha elements que són molt rellevants. Per exemple, és molt rellevant el temps, la data, no? I no és el mateix el mes de març que el mes de setembre que el 2016. Doncs és evident que no és el mateix. I per tant, posar-se d'acord sobre aquest aspecte doncs té les seves dificultats, evidentment, perquè cadascú de nosaltres ho veia diferent i cal anar cedint i cal anar-se posant d'acord, de la mateixa manera que veiem diferent quina era la millor fórmula per sumar quanta més gent millor que donés suport a aquest procés. I per tant, doncs, tots plegats hem hagut de cedir en les nostres posicions inicials. De la mateixa manera que quan vam pactar la data i la pregunta, aquell 12 de desembre del 2013, jo també vaig explicar, i vaig haver d'explicar, i vaig estar content d'explicar, que aquella no era pas la nostra proposta, però que era encara millor que la nostra. Per què era millor que la nostra? Perquè l'havíem pactat entre tots i, per tant, la defensaríem entre tots. I, per tant, tots estàvem implicats en allò. I aquí, i tres quarts del mateix, diguem-ne, és evident que aquesta no és la nostra proposta, ni és la proposta d'aquells de més enllà, ni de les entitats civils, ni de Convergència, ni... Però és la proposta que hem pactat entre tots. Doncs aquesta és la millor.
Per tant, Catalunya està avui més a prop de la independència que ahir?
Jo estic segur que sí, perquè aquest acord el que permet és que tenim una data per fer unes eleccions que, si la gent ho vol, poden ser decisives per fer la independència. De fet, nosaltres diem que aquestes eleccions han de ser per fer la independència, que han de ser unes eleccions per començar a exercir la independència. I per tant, ja que el temps que passarà entre ara i les eleccions és més llarg del que voldríem, doncs el que es tracta és de maximitzar la utilitat d'aquest temps, aprofitar aquest temps tant com sigui possible per dotar-nos d'estructures d'estat tant com es pugui, per posar els fonaments del nou estat i de l'exercici de la independència, però també per adreçar-nos als ciutadans, als indecisos, a tothom, per explicar no pas com ens presentem, sinó per què ho anem a fer, que em sembla que aquest ha de ser l'objectiu. Per què volem la independència? Doncs, entre altres raons, volem la independència perquè volem fer un nou país, un país que sigui net i un país que sigui just. I per Esquerra Republicana això és absolutament imprescindible, i una cosa va relligada de forma indestriable amb l'altra, perquè és impossible fer un país just si no és un país independent, perquè no tindrem les eines per fer-lo just, de la mateixa manera que si la gent no percep que el anem a fer just i que el anem a fer net i transparent i compromès en la lluita contra la pobresa i en la lluita contra la corrupció, doncs hi haurà molta gent que no voldrà sumar-se en aquesta causa per la independència. Per tant, tot plegat va estretament relligat com almenys com nosaltres, com Esquerra Republicana sempre ha dit i sempre ha percebut.
Sabem que l'acord de moment és eleccions el 27 de setembre, full de ruta comú,
sí.
Llistes separades...
Sí, llistes diverses, diguem-ne, que... Dic perquè separades sembla que tingui una connotació negativa, diguem-ne, perquè s'ha utilitzat com una cosa negativa, però clar, en els països occidentals la pluralitat política és molt rellevant i la pluralitat política es preserva, i de fet nosaltres cada vegada que parlem, i ho fem molt, molt, molt sovint amb representants d'altres estats del món, sempre ens han dit que era molt important preservar aquesta pluralitat política, que era molt important preservar aquesta pluralitat democràtica i que les estratègies frontistes doncs sovint no han quallat, no han tingut èxit, que és el cas del Quebec o el cas d'Escòcia.
Deia això perquè en llistes convencionals, sí. Repeteixo, els últims dies s'havia parlat de que Convergència es presentaria probablement amb unes altres sigles i una llista, sí, de país amb independents, sí, i que Esquerra Republicana no es podria presentar d'aquesta manera, sinó que hauria de fer-ho d'una manera, diguem-ho, més convencional.
Sí.
Li pregunto, la idea és que...
Tothom farà el que cregui més oportú per sumar quanta més gent millor, perquè l'objectiu és que entre tots plegats, aquells que compartim objectius, sumem el màxim possible. De la mateixa manera que en la defensa d'alguns aspectes socials i de etcètera, etcètera, a mi m'agradaria també que sumessin molt altres formacions polítiques que comparteixen amb nosaltres aquests objectius. Vull dir, jo desitjo sort i desitjo el millor resultat possible a tots aquells que comparteixen objectius amb nosaltres. I em permetreu que també em desitgi sort a nosaltres mateixos, no? Perquè, esclar, amb nosaltres mateixos compartim tots els objectius. I amb els altres en compartim uns quants. Doncs amb aquells amb els quals compartim objectiu, tant de vols hi vagi molt bé, perquè llavors això ens permetrà ser més força en la defensa d'aquests objectius.
Per tant, serà més vicepresident de la Generalitat que no pas cap de l'oposició, aquests 8 mesos?
Bé, aquests 8 mesos intentarem preparar el camí cap a les eleccions i cap a la independència de Catalunya, òbviament, i al mateix temps seguirem defensant que hi ha aspectes socials que cal preservar, i la primera defensa l'haurem de fer en aquests dies en el debat pressupostari, assegurant que els pressupostos tinguin el contingut social major possible, diguem-ne, sabent, com sabem, que el total pressupostari no el decideix ni el govern de Catalunya ni el Parlament de Catalunya, sinó que el decideix el Ministeri d'Hisenda, i per tant que els recursos disponibles són molts menys que els que Catalunya mereix, que els que Catalunya genera i que els que Catalunya necessita, molts menys. Però tot i així hem de fer que siguin els més justos possibles. Per tant, en aquest sentit, nosaltres continuarem fent aquesta tasca d'intentar que aquest sigui un país just i que sigui, insisteixo també, un país net. I aquí també tenim molta feina a fer amb la comissió d'investigació, etcètera, etcètera.
Per cert, amb aquestes comissions d'investigació, què farà Esquerra Republicana?
Doncs continuar treballant per maximitzar la transparència, per maximitzar la netedat, per treure en l'aigua clara, sabent que en algunes ocasions això no ha pogut ser perquè hi ha hagut acords entre altres partits i no pas nosaltres, i per exemple va passar en la comissió d'investigació sobre la sanitat, que en aquell cas va haver-hi un acord Convergència-Partit Socialista i que no va fer possible anar més enllà, diguem-ne, no? Esquerra Republicana, que farà el mateix que ha fet fins ara, apretar per saber el màxim la veritat, per posar el màxim de llum i per fer-ho el màxim transparent possible, per assegurar que el país sigui el més net possible en aquest compromís amb la regeneració i amb la transparència. Això jo crec que és perfectament compatible amb un aspecte que ha centrat l'atenció de molta gent moltes vegades, que és que nosaltres simultàniament amb tot això diem, per fer tot això no cal que el president de la Generalitat comparegui en aquesta comissió, perquè el president de la Generalitat compareix pel seu rang institucional amb una altra comissió que ja existeix, que és la Comissió d'Afers Institucionals. Compareixer en la Comissió d'Afers Institucionals no vol dir que no es puguin fer totes les preguntes que es vulguin i que també es poden fer en la Comissió d'Investigació contra la corrupció i contra el frau. Per tant, nosaltres, aquest compromís és absolut, les preguntes es poden fer en una comissió i es poden fer en una altra. El president de la Generalitat ha dit en moltes ocasions i en el plenari del Parlament que ell vol comparèixer a la Comissió d'Afers Institucionals per poder-se explicar. Doncs nosaltres el que li diem és que confiem que, com que ell ha dit que es vol presentar, doncs que es presenti, no?
És veritat que Mas no els va revelar la data de la reunió? La data de les eleccions, la reunió?
Bé, jo crec que no cal entrar en detalls d'aquest tipus. És evident que la competència de convocar les eleccions és del president, que no és pas del cap de l'oposició ni del president de cap altre grup parlamentari del Parlament, sinó que és del president de la Generalitat de Catalunya, i el president va voler exercir aquesta condició. I nosaltres, doncs, li hem d'acceptar perquè és que la competència la té ell, no hi ha una altra manera, diguem-ne.
Vostè volia les eleccions abans de les municipals, però el 27 de setembre, ja que no poden ser abans de les municipals, li sembla bona data o no?
Nosaltres sempre hem dit que quan abans millor.
Per tant, quan abans, no li agrada, per tant.
Per tant, quan abans millor. Sí, home, sí, clar que ens agrada. Ara és la que ens agrada més perquè és la que tenim. I davant de la magnitud del repte i també de la magnitud de l'oportunitat que tenim, doncs ens encanta, perquè com que és molt més important tenir aquesta oportunitat per fer unes eleccions que nosaltres esperem que siguin absolutament decisives i que farem tot el possible perquè siguin decisives, doncs això és molt més important que si és 2 mesos abans o 2 mesos després.
Tenim data, tenim llistes separades, perdoni per l'expressió que no li agrada, i tenim punt en comú.
tenim punt en comú força, diguem-ne, en la mesura que hi ha un full de ruta pactat amb una taula on no només hi ha formacions polítiques sinó que també hi ha entitats de la societat civil i que aquest full de ruta a nosaltres ens sembla que prou...
Em van parlar ahir que és un punt de comuna?
Sí, sí. O sigui, hi ha el compromís que hi hagi un punt en comú, i aquest punt en comú ha de ser un full de ruta, i aquest full de ruta, és a dir, no ha de ser un punt simplement, sinó que ha de ser tot un full de ruta que desplegui tot el procés, i aquest
igual,
full de ruta...
Igual a la llista de Convergència i Unió, o a Convergència, sí. O que si Unió s'hi afegeix, i Esquerra Republicana.
Sí, i igual a altres formacions que el vulguin compartir, perquè insisteixo que en aquest full de ruta hi participa, i ha participat... s'ha negociat i s'està acabant de negociar, s'està acabant de tancar també en d'altres formacions polítiques. Per tant, pot ser que aquest punt en comú sigui en comú amb d'altres.
O sigui, amb la CUP, per exemple, ja se n'ha parlat, això.
Sí, 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 sí. I s'ha parlat també amb Iniciativa i amb Esquerra Unida i amb Òmnium i amb l'ANC i amb etcètera, etcètera, no? I amb la gent de Més i la gent d'Avancem. Per tant, hi ha molta gent que ha participat en aquestes converses. I jo em sembla que hi ha alguns elements de consens que ja estan clarament establerts en aquestes converses, que ens sembla que són molt importants, entre ells, per exemple, que la propera legislatura ha de ser una legislatura de caràcter constituent, és a dir, ha de ser una legislatura que serveixi per fer la constitució del nou estat, de la república, diguem-ne, no? I, per tant, com que aquests són elements molt rellevants, perquè no es tracta de parlar-ne, sinó que es tracta de fer, doncs està molt bé que sigui un punt en comú de partits diferents, perquè, clar, el procés constitucional, el procés d'elaboració d'una Constitució té una virtut té moltes virtuts. Una d'elles és que és un procés molt inclusiu, perquè permet que tothom hi pugui participar, permet que tothom pugui dir la seva, permet que tothom pugui intentar contribuir en l'elaboració d'aquests fonaments del nou estat, perquè el marc constitucional, doncs, és un marc molt rellevant a l'hora de construir aquest estat, no? Per tant, ens sembla que està molt bé que hi hagin elements que permetin la participació de tothom.
Per tant, interpreto que si hi ha una, el dia 27 de setembre, en aquestes eleccions, hi ha una majoria de ciutadans que voten a favor de les forces sobiranistes, no hi haurà una declaració unilateral d'independència. El que hi haurà serà un procés constituent per redactar una Constitució i llavors anar a votar aquesta Constitució.
Sí, jo crec que hem de fer-ho tot alhora i tot simultàniament. És a dir, hem de guanyar les eleccions, ha d'haver-hi una majoria. Aquesta majoria ha de declarar d'alguna manera la seva voluntat, encara que només sigui perquè en el moment de la formació del nou govern, en el moment de la constitució del nou Parlament, doncs serà evident que hi ha una majoria. Aquesta majoria segur que dirà, escolti, nosaltres volem fer això i anem a fer això i allò de més enllà. Per tant, aquest element declaratiu jo crec que d'alguna manera hi ha de ser i que hi serà. Que hi serà, encara que no volguéssim qui fos, és que és evident que hi serà, no? Simultàniament, també, més enllà de les simples declaracions, perquè de declaracions se n'han fet moltes i la utilitat de la simple declaració és molt baixa, és a dir, fer declaracions en poden fer 1.000 i que no serveixin per res, doncs el que es tracta és d'omplir-ho de contingut. Una manera d'omplir-ho de contingut, òbviament, és les estructures d'estat i l'exercici d'aquestes, l'ús d'aquestes estructures d'estat, posar-les en funció efectiu, i una altra manera d'omplir-ho de contingut és l'elaboració d'una Constitució. Per què? Perquè és el marc que permet encabir-ho, que permet relligar-ho tot, no? I que, escolti, aquesta Constitució, evidentment, haurà de ser ratificada pel Parlament del país i haurà de ser ratificada, aquest seria l'ideal, pels ciutadans de Catalunya, no? I que en la mesura que ratifiquen la Constitució del nou estat, de fet, el que estan és ratificant la creació de l'estat.
Segons aquesta explicació que està fent, senyor Junqueras, quan pensa vostè que Catalunya podria ser un estat? Llavors, quin any?
Jo estic segur que l'any que ve hem d'exercir la independència de Catalunya. Per tant, el 2016 hauria de ser l'any en què estéssim exercint la independència de Catalunya i estéssim... Jo crec que la nostra obligació és fer-ho quan abans millor. Entre altres coses, perquè és que si no ho fem, quan abans millor, això és més i més temps d'insuficiència en les eines que necessitem per ajudar els nostres conciutadans. en insuficiència de les eines per millorar la nostra economia, per fer polítiques socials més justes, per disposar de més recursos, de més impostos per posar-los al servei dels nostres serveis socials, de les escoles, dels hospitals. Per tant, quan abans millor, quan abans millor.
Hi ha una obvietat que en tot aquest escenari que hem dibuixat ens falta un actor molt important, que és l'Estat.
Segur que l'Estat ho posarà tan difícil com podrà i que crearà tantes dificultats com podrà i que posarà tants pals a les rodes com podrà i que... perquè ja sabem que l'Estat ho ha fet sempre i recentment hem tingut tota mena de proves, no? Sentències dels seus tribunals, querelles, amenaces de tota mena, crides apocalíptiques. Per tant, bueno, ja sabem que l'Estat farà tot el possible per impedir que la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya es pugui concretar. Això ho sabem i com que ho sabem, doncs n'hem de ser conscients i precisament... també per això és pel que volem ser un estat independent. Volem ser un estat independent per deixar de dependre d'un estat que actua sistemàticament d'aquesta manera i que prohibeix que hi hagi un decret contra la pobresa energètica i que un estat que prohibeix que intentem ajudar a la gent que es troba amb més dificultats. Un estat, per tant, que actua no només contra la voluntat col·lectiva dels ciutadans de Catalunya, sinó que actua contra les necessitats, contra els interessos, contra els drets de molts d'aquests ciutadans individualment, cada un d'ells. I què hem de fer? Doncs hem de protegir aquests ciutadans, hem de protegir-nos davant d'un estat que actua sistemàticament en contra dels nostres interessos i en contra dels nostres drets.
Parlava precisament parlàvem de l'Estat i parlàvem d'Artur Mas. Artur Mas, conjuntament amb Joan Ortega i amb Irene Rigau, en aquests moments estan en un procés després d'una querella on pot acabar amb una inhabilitació. Vostè creu que hauria de tirar pel dret Artur Mas si l'inhabilitessin?
Jo crec que tot el país ha de fer el possible, o la majoria del país, si així ho creu oportú, ha de fer el possible per alliberar-se d'aquesta mena de sentències injustes que intenten condemnar algú perquè ha posat unes urnes. És que aquest és el millor argument, bueno, és un argument més, és un argument molt rellevant, perquè molts ciutadans de Catalunya diguin, escolti, la independència és imprescindible.
Però si hagués passat amb vostè, tiraria pel dret?
Jo procuraria fer tot el possible per ser conseqüent amb la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya, per obeir amb la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya.
Per tant, vostè es presentaria.
Home, la voluntat dels ciutadans de Catalunya, la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya, jo crec que ha d'estar per sobre de les sentències injustes d'uns tribunals d'anomenament polític que estan nomenats i estan farcits de membres d'uns partits polítics concrets, que en aquest cas, escolta, el president del Tribunal Constitucional és president del Tribunal Constitucional, entre altres coses, perquè és militant d'un partit polític en concret, que és el Partit Popular, no? Doncs què hem de fer? Hem de renunciar al que els ciutadans de Catalunya volen perquè resulta que hi ha el militant d'un partit polític que perquè és militant d'un partit polític ocupa un càrrec de designació política i que diu que els ciutadans de Catalunya la seva voluntat és irrellevant. És que és la millor demostració de per què hem de ser independents.
Quan abans parlava de que hi han començat les converses perquè tot plegat s'hi sumin aquest punt en comú i en aquesta voluntat comuna, en aquest full de ruta, no només Convergència i Unió, Esquerra Republicana, sinó també la CUP, Iniciativa, Esquerra Unida, Avancem, parlava, tota la gent que estigui a favor.
Sí.
Li agradaria que el primer acte de la campanya electoral de l'11 de setembre fos unitari de tots plegats?
Estaria molt bé que hi hagin actes unitaris en tot allò que compartim. I, per tant, si compartim aquest full de ruta i si compartim aquesta voluntat de respectar la voluntat dels ciutadans de Catalunya, doncs està bé que ho expressem. De la mateixa manera que si hi ha d'altres formacions o hi ha altres formacions que volem o volen doncs destacar altres elements en comú, doncs seria genial que també ho féssim, o que també ho fessin, diguem-ne, no? Jo el que vull és que tots aquells amb qui compartim objectius, encara que només sigui en part, els hi vagi bé. Els hi vagi bé, perquè serà més fàcil que puguem assolir aquests objectius. I, per tant, jo insisteixo, desitjo sort i vull el millor resultat electoral per totes aquelles formacions en les quals compartim algun objectiu. I no cal que els compartim tots, no cal. Jo, tant de bo els compartíssim tots, tant de bo. Però si en compartim alguns, doncs tant de bo facin el millor resultat perquè aquest compromís es pugui fer realitat, tant de bo.
en aquesta, aquest retrobament amb Artur Mas, en aquesta trobada novament amb, el, amb Convergència i Unió, en algun moment de la reunió Artur Mas li va plantejar a Oriol Junqueras entrar al govern, o Oriol Junqueras li va tornar a dir, escolti, nosaltres estem disposats a entrar al govern, o no els volen senzillament al govern?
No sé. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, que estem disposats, i a més, en algunes ocasions, a més a dir que estem disposats, hem dit que volem formar part del govern, que volem entrar en el govern, en la mesura que la nostra entrada serveixi per garantir la continuïtat del procés, la culminació del procés, etc, etc. De fet, per exemple, en el primer minut de la primera intervenció del debat de política general d'aquest mes de setembre, jo mateix vaig dir, escolti, president, nosaltres no només estem disposats a entrar al govern, sinó que volem entrar al govern per blindar el 9-N, per blindar la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya.
Ahir li va tornar a dir o no?
Sí, 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 aquesta voluntat continua existint, és a dir...
I li va dir que no calia?
El president va dir que era una potestat seva i que hi pensaria i que escoltaria la proposta d'algun expert que Esquerra Republicana pogués proposar i que la resta ja en pensaria. Doncs escolti, és una prerrogativa del president, igual que fixar la data és una prerrogativa del president. Nosaltres...
Per tant, no es descarta que pugui entrar Esquerra Republicana els propers mesos, dependrà del president de la Generalitat,
correcte,
òbviament.
Correcte, jo crec que no es pot descartar, que depèn del president, i que el president, en aquest sentit, si creu que la presència d'Esquerra Republicana pot ser útil per assegurar alguns d'aquests objectius, doncs suposo que ens cridarà. I si creu que no podem ser útils per assegurar aquests objectius, no ens cridarà. O si creu que la nostra presència no millorarà en gaire allò que ell ja fa, doncs no ens cridarà. Però, en tot cas, si serveix per garantir la culminació del procés, si serveix per garantir aquestes eleccions el 27 de setembre, si serveix per garantir que en aquestes eleccions seran unes eleccions decisives, que podrem decidir, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, sobre la construcció d'un nou país, sobre la independència de Catalunya, per fer-ne un país el més net i el més just possible, etcètera, etcètera, nosaltres encantats de ser-hi, clar.
Va, 24 de maig, eleccions municipals. Serà el candidat Oriol Junqueras d'Esquerra a l'alcaldia de Sant Vicenç dels Horts?
Doncs, de moment, estic escollit com a cap de llista per la secció local, pels militants, amics, simpatitzants de Sant Vicenç dels Horts, que no només són els d'Esquerra Republicana, perquè allà estem en una coalició que es diu Junts per Sant Vicenç. Amablement em van escollir per unanimitat, tots plegats, i en principi aquest compromís hi és, i la meva voluntat és ser-hi, perquè jo intento...
Per tant, sí.
Sí, jo intento ser el més útil possible a tot arreu. Ara, escolti, la vida és molt complexa, i jo què sé, si d'entre ara i el mes d'abril, el mes de maig, les properes setmanes, resulta que haguéssim d'assumir altres responsabilitats, que pues, a lo millor
seran... Per tant, si entressin al govern, pot ser que això...
Pot ser que sigui incompatible una cosa amb l'altra, clar. Vull dir que no es pot ser simultàniament membre del govern i al mateix temps membre d'una corporació local... Per tant, no ho sé, com que les coses poden canviar, veurem. Però, en tot cas, la voluntat de ser-hi hi és, la voluntat d'ajudar hi és, i jo faré tot el possible per ajudar i per ser-hi. I, escolti, jo hi seré i ajudaré, tant si sóc el número 1 de la candidatura municipal, com si sóc el número 21, com si no estic a la candidatura, no faré altra cosa que intentar ajudar, tant com pugui, a tot arreu. A Sant Vicenç dels Horts i al conjunt de Catalunya i a tot arreu on pugui.
Hi ha una cosa que és molt complexa, i vostè la coneix perfectament, que és el món del municipalisme.
Molt.
I les relacions, a segons quins municipis, entre Convergència, Unió i Esquerra, diríem que és probablement la reedició històrica del que ha passat entre Convergència i Esquerra o el que ha passat en els últims mesos entre Artur Mas i Oriol Junqueras. Com se li pot explicar a determinats municipis que voldran, es buscarà facilitar acords entre Convergència i Esquerra de cara a aquestes eleccions municipals?
Jo em sembla que vaig ser molt explícit sobre aquesta qüestió. Quan m'ho van preguntar, jo vaig dir que la llibertat municipal és gairebé sagrada. I fins i tot vaig explicar una anècdota personal, que és que quan jo era un regidor independent, i no era militant d'Esquerra Republicana, i alguna vegada la direcció del partit donava algun consell genèric sobre no sé quin aspecte, jo recordo que el sentiment que teníem a la secció local era, bueno, molt bé, però, escolti, aquí... en l'àmbit municipal decidim des de la secció local i des del grup municipal i els militants i els independents que estem aquí compromesos. Per tant, jo continuo pensant el mateix, diguem-ne. Ara, jo entenc perfectament que després d'unes eleccions municipals o de qualsevol mena, és més senzill, tens més tendència a pactar amb aquells que comparteixes alguna cosa que no amb aquells que no comparteixes res. És normal. Per tant, què passarà? Doncs que segurament és més fàcil entendre's amb Convergència, o entendre's amb Iniciativa, o entendre's amb la CUP, que entendre's amb el PP o amb Ciutadans. Doncs és lògic, i per tant, escolti, és més probable que hi hagin acords amb qualsevol d'aquests partits que li he dit que no pas amb els altres. És normal. Cada municipi, cada poble és un món, cada ciutat és un món, i cada secció local decidirà, i cada grup municipal decidirà el que cregui més oportú, perquè també és evident que en alguns llocs resultarà que això és molt natural i és el millor que podem fer, perquè hi ha molta tendència a fer-ho. A Sant Vicenç dels Horts ho vam fer, per exemple, no? I hi ha un acord de govern amb Iniciativa i amb Convergència, del qual jo faig una valoració extraordinària. Ara, hi haurà llocs en què això no serà viable i no serà aconsellable, senzillament perquè tenen models de poble i de ciutat clarament diferents, i això és evident. És a dir, podem estar molt d'acord en alguns aspectes de la política nacional, i en d'altres no. És que és perfectament legítim, només faltaria. I això es pot reproduir perfectament en el món municipal. Hi haurà llocs on l'entesa serà molt natural i llocs on l'entesa doncs no serà, ni serà de cap manera, perquè representem models de ciutat i de poble absolutament diferents.
I a Barcelona, per exemple?
Doncs no ho sé, veurem.
Val.
Igual que poden haver-hi acords amb d'altres formacions, d'altra mena, i, escolti, a més, l'aritmètica pot portar a acords bastant complexes, eh? Perquè, esclar, ens podem trobar amb plens municipals amb 7 i 8 partits. Per tant, escolti, quan hi hagin 7 o 8 partits en un ple municipal, difícilment sumaran entre dos, la majoria. Per tant, no ens hi atabalem, hi hauran unes eleccions, i després d'aquestes eleccions veurem quines majories són les majories possibles, perquè a vegades algunes les voldràs i l'aritmètica no te les permetrà, i d'altres, doncs, exactament al revés.
Acabo per la meva part, anirem a la publicitat i després deixarem que els tertulians facin una pregunta. Vicenç Sánchez, Esperança García, Jaume Barberà, Andreu Maiaio, Miquel Martín, Gamisens i Enric Juliana. Per tant, haurà de contestar 6 preguntes més, però la meva última qüestió és, en aquesta metafòrica abraçada d'ahir entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, en quin lloc de la pinya queda Duran?
No ho sé, això li haureu de preguntar al senyor Duran. Jo no opino mai sobre altres partits polítics, mai. Sabeu que...
Bueno, però vostè ha pactat amb Convergència i Unió.
Sí, però
la qual cosa...
però la posició que ocupa cada membre de Convergència i Unió la decideixen a Convergència i Unió. És que... imagini's que jo ara donés aquí la meva opinió sobre no sé quin dirigent de Convergència i Unió i el paper que ha de jugar. No seria de...
Va sortir el nom de Duran ahir a la reunió?
Insisteixo que jo no donaré detalls sobre la reunió d'ahir, no ho he fet mai i no ho faré ara, no ho faré. Jo no... Perquè em sembla que el que es diu en una reunió privada doncs està en l'àmbit de la reunió privada, i després hi ha una part que és la que s'explica en públic i la que ens comprometem a explicar.
Home, i ha explicat que li va oferir, Mas li va oferir entre el govern.
Sí, home, vostè m'ho ha preguntat, i vostè és un periodista extremadament hàbil, i jo a vegades doncs sucumbeixo a la temptació de respondre.
En aquest cas,
preguntes.
No.
En aquest cas, no, perquè em sembla que parlar d'una persona en concret doncs no pertoca. Escolti, això ho decidiran a Convergència i Unió, i només faltaria, diguem-ne. I imagini's que ara un dirigent d'un altre partit opinés sobre el paper que ha de tenir un dirigent d'Esquerra Republicana. Doncs jo li diria, escolti, no ocupis de lo seu, que prou feina deu tenir vostè, i deixi estar que els d'Esquerra Republicana decideixin sobre ells mateixos, igual que si jo ara em posés a opinar sobre què ha de fer el president del Barça. Doncs no ho sé, escolti, que el president del Barça, o el president de l'Espanyol, o el president de qui sigui, decideixin el que creguin que han de decidir, no és la meva feina.
Un quart tocat de 10, d'aquí uns moments, una pregunta per part dels tertulians aquí al Món RAC1. De seguida tornem.
El Món RAC1, amb Jordi Basté.
8 minuts i 2 quarts de 10 del matí, Miquel Martín Gamisans, Esperança García, Jaume Barberà, Vicenç Sánchez, Enric Julián, Andreu Maiaio, bon dia.
Bon dia a tots.
Amb nosaltres, Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Es queda uns minuts més, no gaires, per tant, com diria l'argot futbolístic, cortita i al pie. Andreu Maiaio.
Rapidíssimament, l'aigua i les llars d'infants són estructures d'estats? Per tant, pregunta, seria bo paralitzar l'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat i seria bo incloure una partida pressupostària per subvencionar les llars d'infants als ajuntaments de Catalunya?
Sí, les dues.
Perfecte.
És a dir, en el cas de la concessió de l'ATL és evident que es va fer fatal, i la prova està que el propi govern s'ha contradit ell mateix, i etcètera, i per tant s'hauria de... És una decisió francament millorable, segur, i al mateix temps el tema de les llars d'infants em sembla que és un tema també importantíssim, i especialment o sigui, sempre és importantíssim. I ara que cada vegada hi ha més consens al voltant de que l'etapa inicial de la formació, encara que no sigui obligatòria, és cada vegada més i més important, diguem-ne, i tots els experts diuen que és una etapa importantíssima, doncs encara més, diguem-ne, que hi hauríem de dedicar tants esforços com poguéssim.
Per tant, hi haurà partida pressupostària en els pressupostos de la Generalitat per les llars d'infants.
Jo, si depèn de mi, farem tot el possible perquè hi sigui.
Home, això depèn de vostè, eh?
Escolti, jo no decidiré jo els pressupostos tot sol, és evident, diguem-ne.
No, només això, només això.
Ja, però, en tot cas, nosaltres farem tot el possible perquè hi sigui, això també, clar.
Vicent.
Com es pot contrarrestar el malestar, la tensió i els enfrontaments que s'han produït durant totes aquestes setmanes, perquè s'ha allargat molt, entre gent, per dir-ho així, partidària d'Esquerra Republicana i gent partidària de Convergència? És fàcil agafar i dir, escolten, tot això que s'ha dit i tot això que també s'ha tiat des dels partits, per exemple, ara, punt i ratlla, no ha passat res.
En el cas de nostre, és molt senzill. Anem a fer la independència. I això és tan important i és tan rellevant que tot l'altre és irrellevant.
Ho rectificaria algunes d'aquestes tensions, les que puguen haver-se derivat d'alguna actuació de vostè o d'alguna...
Jo les rectificaria totes, si pogués, diguem-ne. I tant de bo haguéssim pogut arribar a aquest acord abans. El que passa que no ha sigut possible arribar abans. I ara, jo, si pogués canviar-ho, ho canviaria tot i ho faria tot molt més fàcil i tot molt més immediat i tot molt més senzill, i intentaré fer-ho sempre així en el futur, diguem-ne, amb tothom. El que passa que malauradament, no, doncs tothom sap que no és el mateix fer unes eleccions al març del 15 que fer unes eleccions al setembre del 15 que fer unes eleccions l'any 16. Doncs pues no és el mateix, i no és el mateix. Doncs clar, és que és normal que no sigui fàcil arribar a acords quan hi ha posicions tan diferents sobre la taula. És normal. Ara, insisteixo, el que és rellevant és que l'objectiu és tan important que jo em sembla que el que hem de fer és dedicar-nos a l'objectiu.
Jaume.
Sí, dues preguntes ben curtetes. La primera. Entraria al govern si li oferissin? Vostè.
Sí.
Vostè.
Sí, però en tot cas, això ho decidirà Esquerra Republicana, però sí.
La segona, la mateixa que faria l'Artur Mas si un dia tinc l'oportunitat de fer-la. Dimitirà si no s'aconsegueix la majoria absoluta?
Doncs és probable que sí, diguem-ne, perquè el meu objectiu... O sigui, si no s'aconsegueix la majoria absoluta del projecte independentista, el més probable
és
que...
En aquestes eleccions el 27.
Sí, perquè jo estic aquí per intentar portar aquest país fins a la independència, perquè em sembla que això és imprescindible per poder fer que aquest país sigui net i sigui just. D'acord? I com que em sembla que això és molt rellevant, doncs jo estic aquí per això. Si no és per això, jo millor que em dediqui a una altra cosa, perquè la meva vida, doncs, era absolutament al fora de la política, i si la meva intervenció en la política no ha de servir, no és suficient, no serveix per ajudar a aconseguir l'objectiu, doncs segurament és millor que em dediqui a una altra cosa, a la que em dedicava abans, que em dedicava a escriure i a parlar per la ràdio i a fer classes de la universitat, i que era una vida molt agradable i molt dolça, molt dolça. I segur que el que vindrà darrere meu, segur que serà molt millor que jo. De fet, Esquerra Republicana hi ha gent preparadíssima, que ho fa molt bé, i que quan jo no hi sigui, tindran l'oportunitat d'estar davant de les càmeres i davant dels micros, i la gent immediatament s'oblidarà de l'Oriol Junqueras i dirà, ostres, aquests que hi ha ara, aquests són boníssims, eh? Ja està.
Enric Juliana.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia, Enric.
Les eleccions seran el 27 de setembre i, en principi, les eleccions generals espanyoles, les eleccions legislatives, s'haurien de fer el mes de novembre, tot i que es parla de la hipòtesi d'una pròrroga que les podria portar al gener del 2016. En qualsevol cas, quan es facin les eleccions catalanes, el s'estarà ja escalfant el forn de les eleccions legislatives espanyoles. Jo voldria preguntar-li si ahir, en la reunió que van tenir al Palau de la Generalitat, es va parlar d'aquest escenari, si es va parlar de la possibilitat, una, de que els partits sobiranistes, independentistes, vagin a aquestes eleccions generals espanyoles amb un programa comú, amb punts comuns en el seu programa, emulant la iniciativa de les eleccions catalanes. Dos, la possibilitat, com ha assenyalat alguna persona en les darreres setmanes, de que hi hagués una candidatura conjunta a les eleccions generals per part dels partits sobiranistes. Tres, algú que ha suggerit des d'internet del que el que haurien de fer els partits sobiranistes és no presentar-se a les eleccions espanyoles. Se'n va parlar?
No se'n va parlar amb aquest nivell de detall que vostè apunta, ni remotament, perquè vostè apunta molts elements. En tot cas, és evident que és una qüestió que està present i que és rellevant. El que passa és que hem de procurar que les eleccions catalanes siguin tan decisives que llavors la rellevància de les eleccions espanyoles disminueixi molt, diguem-ne, no? Vull dir, és que jo soc independentista, jo el que vull és la independència de Catalunya, i per tant jo el que voldria és que les eleccions espanyoles deixin d'interferir en la vida dels ciutadans de Catalunya, perquè estic convençut que les decisions que prenen en l'àmbit polític espanyol són contràries als interessos dels ciutadans de Catalunya. Ara, si vostè em diu, escolti, si Catalunya en aquell moment encara no és independent, per la raó que sigui, perquè Esquerra Republicana no ha guanyat i que sigui, ha d'haver-hi algun element en comú. Jo crec que elements en comú és bo que hi siguin. Si hi ha elements en comú, és bo que s'especifiquin i que s'explicitin, clar que sí. I no només en aquest àmbit, sinó en tots els àmbits, perquè, com li deia abans, és indestriable des de la nostra posició, des de la posició d'Esquerra Republicana, és indestriable la independència de Catalunya de la justícia social, doncs clar, i quants més punts en comú, millor. Si vostè em diu si hem de deixar buits els àmbits institucionals i abandonar escons, etcètera, etcètera, jo crec que no. Que mai has d'abandonar cap espai, que mai has de cedir el terreny, mai de mai. Vull dir, tu tens l'obligació d'intentar representar tant com sigui possible, en tants llocs com sigui possible, els ciutadans del teu país. I jo, que sóc de formació italiana, i vostè, que també té una forta vocació...
Jo sóc aficionat, vostè.
Exacte. Sí, bueno, doncs que compartim aquest interès. Jo recordo que els meus professors... d'història, m'explicaven que quan el Partit Socialista Italià va abandonar els escons del Parlament italià com acte de protesta davant de l'ascens del feixisme...
L'Aventino.
Sí, que va ser un greu error. Això, hi ha un consens, saps? En la societat italiana, els professors d'història italians, els historiadors italians, diuen que abandonar el Parlament va ser un greu error, que no s'havia d'haver cedit ni un mil·límetre davant de l'ascens del feixisme, que calia plantar-li cara en tots els àmbits on fos possible. Doncs jo, que aquesta lliçó, com d'altres, la tinc molt present i procuro no oblidar-les, i Déu Nostre Senyor em va donar una mica de memòria, no tanta com a l'Andreu Maiaio, que fa una estona m'ha recordat una anècdota rellevant, diguem-ne, que jo no tenia present, però Déu Nostre Senyor, que em va donar una mica de memòria, jo aquesta memòria espero posar-la al servei d'aquest país, i jo crec que mai has d'abandonar cap lloc de representació.
Anècdota rellevant, perdona, Andreu, explica-la ara, sisplau.
No, era una conversa entre historiadors, i per tant també el 27 de setembre del 2015 serà el 40 aniversari dels darrers afusellats per el règim franquista. Va. Entre ells Siki Otaeki a Cerdanyola.
Són les 9:32 minuts. Esperança García.
Bon dia. Miri, reprenent les seves paraules, no? Vostè ha dit, volem fer un país independent, explicarem el per què, i sobretot que sigui just i net. Uh-huh. El per què ja el sabem, perquè el volen, perquè vostès tenen aquest projecte polític. Quan sabrem el com? Aquesta és la primera pregunta. I la segona, quina credibilitat pot tenir Esquerra Republicana havent bloquejat la compareixença del exconseller en cap, Artur Mas, a la comissió Pujol per fer allò d'un país net?
tota la credibilitat, perquè nosaltres tirem endavant la comissió d'investigació contra el frau, i a més nosaltres hem dit que el president de la Generalitat ha de comparèixer on te compareixen els presidents de la Generalitat sempre, que és la comissió d'afers institucionals. Per tant, hi ha una comissió que permet fer exactament el mateix, on se li poden fer exactament les mateixes preguntes, on es poden portar exactament els mateixos documents, les mateixes proves, tot. I com que el president de la Generalitat ha dit que ell hi vol comparèixer en aquesta comissió d'afers institucionals, i ho ha dit reiteradament, i ho ha dit en públic, i ho ha dit en el ple del Parlament moltes vegades, nosaltres confiem que complirà aquesta voluntat, aquesta paraula, i que compareixerà voluntàriament a la comissió d'afers institucionals. I allà se li podran fer exactament les mateixes preguntes que se li podrien fer a l'altra comissió. I que hi ha també una voluntat de respectar el càrrec institucional, com s'ha fet sempre amb tots els presidents, i els presidents, insisteixo, compareixen a la comissió d'afers institucionals. Ell ha dit que volia compareixer, nosaltres confiem que hi compareixerà, i allà se li podran fer exactament les mateixes preguntes que es faran a la comissió.
Però hi compareixeria no com el seu càrrec actual, que és president de la Generalitat, sinó quan era exconseller en cap, pels fets del passat, no pels del present. Per
sí, ho entenc. El que passa que el president Mas comparteix amb tots nosaltres i també amb vostè una condició, que és que no es pot ascindir d'ell mateix, diguem-ne, no? I llavors, abans, el passat, era conseller en cap, és veritat, ara és el president de la Generalitat, i com que no es pot ascindir, doncs el president de la Generalitat compareix a la CAI. A la CAI, a la Comissió d'Afers Institucionals, se li poden fer totes les preguntes, exactament les mateixes, igual, exactament les mateixes que se li farien a la comissió, a l'altra comissió. I allà ell contestarà en la seva condició en aquella època, perquè les preguntes se li adreçaran sobre l'època que cada diputat cregui oportú, de quan era conseller en cap, de quan era conseller d'Economia i Hisenda, o de quan era conseller d'Obres Públiques. Per tant, la possibilitat de preguntar-li, la possibilitat de portar-hi totes les dades que es creguin oportunes, aquesta possibilitat la tindrem, la tindrà tothom, diguem-ne. Per tant, el que hem de fer és aprofitar-la. Com que ell ha dit que hi vol anar, ell ha dit, jo hi vull anar a la CAI, doncs el que hem de fer és recordar-li que ella ha dit que hi vol anar i confiar que ho farà.
I el com? El com de la independència, no el per què, que ja ens imaginem, el com?
Doncs el com de la independència, jo intento explicar-lo sempre que en tinc oportunitat, i afortunadament en aquests mesos entenc que tindrem moltes oportunitats d'explicar-ho, i és evident que el primer pas d'aquest com, o un element decisiu d'aquest com, és democràticament, i per tant amb una majoria parlamentària, i que anem a construir una majoria parlamentària que permeti exercir la independència de Catalunya. I això necessitarà, a més, doncs, de disposar d'unes estructures que són imprescindibles per sustentar aquest exercici. Per exemple, en l'àmbit fiscal, en l'àmbit de la seguretat social, doncs anem a fer això. I per fer aquesta majoria és imprescindible convèncer a gent que encara està indecisa. Doncs aboquem-nos a convèncer aquests indecisos, com em sembla que sempre hem fet, i que jo procuro modestament fer cada dia. I en aquells àmbits en els quals hi ha més indecisos, en aquells àmbits socials, en aquells àmbits, en aquells llocs on hi ha més indecisos, doncs anem a convèncer-los. Anem a construir projectes compartits, no només aquest, en tots aquells amb què compartim alguna voluntat.
Camisans.
Es deia entre Artur Mas i Oriol Junqueras que guanyaria el pols davant l'opinió pública qui cedís primer. El felicito perquè han baixat els dos del burro. I ara, dues preguntes molt concretes. Aquests anys de plom entre nacionalistes, que al·ludia abans Vicent Sánchez del darrer mes i mig, s'han plantejat fer una mena d'annex a l'acord, no cal que estigui escrit o sí, però que no sigui públic, per tal d'evitar això durant els propers mesos? Pacta la discrepància. I segona pregunta.
Ho intentarem tot, diguem-ne, intentarem. La millor relació amb tothom, intentarem.
I fins a quin punt ahir, ja que estem en època d'hiperlideratges, en la reunió de les 4 hores i escaig, vostè va decidir sol, va consultar, fins a quin punt la decisió d'ahir de la rúbrica de l'acord final és seva al 100%.
Sol com un mussol, perquè no hi havia ningú més dels meus en allà, i per tant sol com un mussol. I el que passa que també és evident que aquesta solitud en aquelles hores de reunió no era una solitud en esperit, sinó que era, em sentia molt acompanyat per tots els...
Tenia el dret a decidir com a president d'Esquerra Republicana fins on arribar al marge de la seva direcció del partit, per exemple?
Confio que tenia tot el dret a decidir, en la mesura que aquest dret a decidir era un dret que es fonamentava amb una feina, amb una feinada ingent que hem fet, no aquests mesos, sinó durant anys, no? I que confio que interpreto de la millor manera que sé les posicions i els desitjos del partit i de la gent que confia en nosaltres, i espero continuar mereixent aquesta confiança, i en principi aquesta tardor que, que, que en principi també hi ha previst congrés a Esquerra Republicana, doncs mereixi la confiança dels meus companys i tornar a ser escollit president del partit, si així ho creuen oportú.
Congrés abans o després de les eleccions?
En principi, gairebé haurien de coincidir clavats, per tant, segurament haurem de moure una mica més avall, no ho sé. L'últim congrés va ser l'octubre, el 2011, és que el temps passa a una velocitat ingent, diguem-ne. Només fa 3 anys que sóc militant d'Esquerra Republicana i bueno, ja ens hi trobarem a finals d'aquest any una altra vegada, diguem-ne.
Per cert, d'això no en parlem, i acabo, amb el possible efecte Podem. I Podem pot distorsionar, de fet, en les enquestes distorsiona molt la realitat del país i d'un punt de vista també sobiranista, no?
Si Podem distorsiona alguna cosa, perquè aquesta és la voluntat dels ciutadans de Catalunya, beneïda distorsió. És a dir, nosaltres el que hem de fer és ser respectuosos amb la voluntat dels ciutadans. I si els ciutadans diuen, ara votarem molt a Podem, doncs, escolti, tot el nostre respecte. I ara votarem molt a Iniciativa, doncs, perfecte. I ara votarem molt a qui sigui, doncs, perfecte també. I jo entenc perfectament que hi hagin molts ciutadans, perquè jo ho comparteixo amb ells, que diguin, escolti, la situació actual és insostenible, això és una vergonya, n'estem farts, perquè jo també n'estic fart, perquè també, clar, i potser molts d'aquests ciutadans diuen, escolti, jo no sóc independentista, i per tant necessito una alternativa, i molts d'aquests ciutadans legítimament poden dir, escolti, la meva alternativa és Podem. Doncs jo ho respecto, i no només ho respecto, és que jo ho entenc. Jo entenc que hi hagin ciutadans que diguin, n'estic fart, i vull una alternativa, i no sóc independentista, i per tant necessito una alternativa que no sigui un partit independentista, i que diguin, aquesta alternativa, la cosa més nova que tinc al davant, la que sona més trencadora, la que sona més transformadora, és Podem. Doncs, escolti, jo ho entenc, jo si fos un ciutadà, si jo fos un ciutadà espanyol que visqués a no sé quin lloc de l'estat espanyol que no fos Catalunya i que no tingués el sentiment de catalanitat, doncs, escolti, segurament veuria amb molta simpatia a la gent de Podem.
Acabo.
No sé si els votaria o no, però que els veuria amb simpatia,
sí,
segur.
Sí, ara sí que acabo, però no em puc escapar sense fer una pregunta. Vostè és creient.
Sí.
Li va agradar la portada del Charlie Hebdo de fa una setmana?
És un tema delicat, perquè és un tema en el qual hi ha hagut molts morts i una situació terrible, no? Terrible, terrible, terrible. Al mateix temps, jo crec que tots plegats hauríem de fer una reflexió sobre si la llibertat d'expressió ha de comportar la possibilitat de ferir els sentiments, de ferir de les sensibilitats de la gent, diguem-ne, no? Jo crec que la llibertat d'expressió és sagrada i que s'ha de defensar, i al mateix temps que s'hauria d'intentar utilitzar sense voluntat d'ofendre ningú. S'hauria d'intentar. Si hi ha un dubte entre si és millor l'exercici de la llibertat d'expressió sense cap límit i l'ofensa, doncs, escolti, defensem la llibertat d'expressió sense cap límit. Ara, si es pot fer sense ofendre millor. Segurament cadascú de nosaltres té algun àmbit en el qual preferiria que la gent no hi fes, no l'ofengués, no ho sé, potser un serà l'àmbit de la religió, uns altres serà l'àmbit d'algun aspecte social, potser, etcètera, etcètera. Jo crec que faríem bé tots plegats d'exercir aquesta llibertat d'expressió sense voluntat d'ofendre. Ara, la llibertat d'expressió és sagrada i s'ha de...
Però interpreto que no li va agradar aquella portada a vostè.
Jo preferiria que no es fessin portades que fossin ofensives per la sensibilitat de molta gent. Ara, és evident que tenen tot el dret a fer la portada que creguin oportú. Mm-hmm. És aquest límit complex entre llibertat d'expressió i calumniar, difamar... No, és difícil trobar el límit exacte. Doncs, de la mateixa manera, hauríem d'intentar no convertir la llibertat d'expressió en una excusa per resultar ofensiu en els altres. Hauríem de procurar no ser ofensius. Ara, clar, la llibertat d'expressió és un dret tan fonamental, és a dir, no tots els drets estan en el mateix nivell. Tots els drets són molt importants. Tots han de ser respectats, però no tots estan en el mateix nivell. Hi ha una jerarquia en els drets, no? I al capdamunt d'aquesta jerarquia és evident que hi ha el dret a la vida, i el dret a la integritat física, i el dret a no... Clar, aquest és el més important, no? I quan això col·lisiona contra altres drets, doncs s'imposa el dret a la vida, només faltaria. I el dret a la integritat física, a no ser ferit, a no ser torturat, a no ser... etcètera, no? I la llibertat d'expressió està en el cim d'aquests drets, eh? Està en el top 5 d'aquests drets Al mateix temps, seria bo no abusar-ne, diguem-ne, però s'ha de preservar, òbviament.
Senyor Junqueras, li agraeixo que ens hagi acompanyat. Lluís Llach, al Twitter, acaba de piular. Es diu que ningú ha guanyat. No ho crec. Em sembla que ha guanyat tothom qui vol un país sobirà. Aquest tothom ha obligat a l'acord. Felicitats, diu Lluís Llach avui.
Ho subscric plenament.
Lluís Junqueras, fins aviat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns mesos continuem, amb l'Enric Julián, amb l'Andreu Maia, amb el Vicent Sánchez, Jaume Barberà, Esperança García, Miquel Martín Gamisans.